La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
7 minuts gairebé que passen de les 4 de la tarda. Mireu, tot just fa una setmana la notícia colpia per la seva duresa. L'Ivan, un adolescent de 12 anys, perdia la vida i la seva germana bessona era traslladada en estat greu a l'hospital en precipitar-se al buit. Tot i que encara s'estan investigant els fets, tot apunta al bullying com a factor determinant. Tots dos n'haurien patit a causa de la seva nacionalitat argentina, però, a més, la carta que va deixar l'adolescent que va morir expressava el malestar que vivia per la seva reconsideració de la identitat de gènere. És precisament per això que avui volem abordar aquesta qüestió. Com viu un adolescent la seva voluntat de canvi de gènere? Sol ser, tot plegat, motiu de discriminació? Tenen les ajudes suficients en cada cas? En parlem a aquesta hora amb l'Avirat Brasó, persona no binària, activista i docent. Avirat, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres el professor Xavier Torrents, que s'ha quedat amb nosaltres per acompanyar-nos i participar en aquesta taula rodona. Xavier Torrents, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou.
I Oriol García, psicòleg, neuropsicopedagog i membre del grup de treball Psicologia Afirmativa LGTBIQ+, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Oriol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Avirat, comencem per tu. Tu formes part de Lobby Trans. Què és Lobby Trans?
Lobby Trans és una associació que surt per una mica posar pressió en tots els temes de, que tinguin a veure amb trans, també, però també amb dones cis i persones amb, racialitzades. El nom és una mica una broma a tots aquells que diuen que el tema trans és un lobby.
Hi ha persones que diuen que el tema trans és un lobby.
Sí, que fan, bueno, això.
Uau. Entenem el conjunt de la societat que és ser persona trans?
Jo crec que cada vegada una mica més, però encara costa. Encara costa.
Oriol, ho entenem, això, la societat?
Bé, jo crec, estic d'acord amb el que diu la companya. Al final, és una taca d'oli. Al final estem en un canvi de paradigma que fa molts anys que s'està lluitant per evidenciar, no? A trencar aquesta dicotomia de gènere, i encara, bueno, cal fer molta pedagogia al respecte.
Xavier?
Sí.
No, a veure, en qualsevol tema que suposa una disrupció o un trencament d'allò que s'ha fet fins llavors, i en aquest cas no durant dies, setmanes o mesos o anys, sinó durant segles o mil·lennis, el trencament, diguem-ne, és dolorós per tots, pel col·lectiu minoritari afectat, perquè sembla que encara triga molt i que els canvis no es produeixen amb aquella celeritat que s'haurien de produir, però per la societat que representa la majoria cultural, social o de qualsevol posició que pugui haver en la societat, doncs suposa un massa innovació. Però jo sempre recordo que qualsevol tradició en algun moment ha sigut una innovació. És a dir, les innovacions acaben creant tradicions amb allò que s'acaba arrelant. I allò que hauria d'acabar arrelant a la societat és la cohesió social. És a dir, que tots i tots podem conviure cadascú amb el seu estil de vida mentre no faci mal a l'altre.
Fem una passa enrere, i dic fem una passa enrere, perquè quan entrava la Virat abans als estudis de Radio Estel li deia: Virat, si dic alguna borrada, sisplau, corregeix-me, perquè normalment moltes de les persones que conformem aquesta ciutadania partim de zero o pràcticament de zero, i per tant n'estem aprenent, i per tant aquesta taula rodona ha de servir per això, per aprendre'n. Avirat, com ajuda el col·lectiu LGTBIQ+, que ja hi hagi tantes denominacions? És a dir, realment ajuda o ens estem allunyant del concepte que tots són persones i prou?
És que a més de que plantejar-nos si ens ajuda o no, el que ens trobem és que la necessitat de descriure'ns cadascú té forces variables, no? Aleshores, és una realitat on viure, i potser en algun moment podrem deixar de descriure'ns d'alguna manera. O sigui, que siguin etiquetes que per sort no facin falta, però de moment fan falta i són necessàries.
L'Oriol forma part, com dèiem, també del grup de treball de psicologia afirmativa LGTBIQ+. Oriol, et traspasso la mateixa pregunta.
Bé, jo crec que al final el que necessitem és poder visibilitzar, no?, les diferents opressions que existeixen. Clar, al final estem parlant de que hi ha molta diversitat, però vull dir que hem de poder entendre, no?, la diferència entre identitat de gènere, entre expressió de gènere, entre orientació sexual, entre els òrgans sexuals que tenim. Clar, la matriu que genera la múltiple diversitat al final genera molt, molt, molta diferència, realitats molt diferents. Llavors, sí, clar, ara mateix estem en aquest punt necessari, no, en aquest punt social necessari de poder visibilitzar les diferències més enllà de la heteronorma, no? De la heteronorma i el patriarcat que fomenta aquesta senzillesa, no? Aquest reduccionisme, no? De maneres d'identificar-se. Llavors, sí, ara mateix és necessari. Com deia la companya, al final, clar, l'idíl·lic seria poder veure'ns a tots i a totis d'una forma neutra, sense que haguem d'identificar o senyalar una dimensió de la persona en qüestió, no?
Ara ens ho deies, Oriol, que hem d'entendre moltes coses. Com a societat, normalment confonem gènere amb sexualitat?
Totalment. Totalment. Al final hi ha moltes persones que diuen, no? Ah, d'acord, una persona trans, no? Ah, d'acord, cap problema. Que sigui que aquesta persona se senti d'una forma o d'una altra. Però després, quan verbalitzes que una persona trans pot ser també heterosexual, la gent aquí es queda una miqueta confosa, no? Llavors, per això és important, no? També poder diferenciar aquests diferents eixos de la identitat. Mm-hmm. I clar, cal molta pedagogia, molta difusió i encara fa falta visibilitzar molt més totes aquestes realitats, no?
Deia que jo em posava el cap davant a l'hora de dir que parteixo de zero. Una de les coses que em sobtava, Virat, és que una persona no binària com tu formes part del col·lectiu trans.
Sí, és que ja com hem de desfer un enredo aquí. Mm-hmm. O sigui, tenim per una banda el que és dona cis i home cis.
Val.
Que, vale, i aleshores trans és com un paraigües que acull les persones no binàries, gènere fluid, transgènere i transexual.
Val. Ara sí, entrem a debatre una mica les polítiques que estan sobre la taula. Xavier, s'activen els protocols necessaris per acompanyar un adolescent que es planteja el seu gènere?
No, a veure, i crec que per la qüestió mediàtica cal agafar el cas de Sallent perquè ens permet entendre millor el que ha passat. Per exemple, en aquest cas, pel que sembla ser, perquè això encara està en mans de les investigacions, dels Mossos d'Esquadra, però sembla ser que ha hagut, com a mínim, una doble discriminació successiva en el temps. Primer, les dues bessones, en aquest cas les dues, van estar excloses i discriminades en bullying per un tema de racisme i de xenofòbia, és a dir, per ser, diguem-ne, migrants d'origen llatí, concretament d'Argentina, van estar discriminades i això ha sortit, ha surat. I després, això sembla que ja més recentment, una de les dues bessones, doncs, pel tema de la seva identitat de gènere, i ha estat, diguem-ne, un altre cop encara més discriminades, i s'han sumat els dos tipus d'exclusió, discriminació o opressió humana. I a mi el que em sap greu és que no només que no s'han activat els protocols, sinó que s'han negat el problema per part, recordem al principi, des de la pròpia escola, deia que era un problema familiar, que l'escola sí que s'estava posant, perquè això era un problema familiar, i després fins i tot per la pròpia Generalitat, que va sortir massa ràpid, i ho dic de forma, diguem-ne, suau, podríem dir altres epítets, massa ràpid a dir que això era una qüestió que l'escola no tenia res a veure, que al contrari, que l'escola havia fet alguna cosa de bé. I veiem que no, o sigui que... I això no vol dir que els mestres, tots els mestres siguin dolents, com no vol dir que tots els pares siguin dolents, i les mares, etc, però vol dir que en tots els àmbits de la societat hi ha persones que exclouen, discriminen o oprimeixen altres persones, i les persones que podríem fer alguna cosa, unes a vegades tenen apatia, altres, ja no parlo dels que tenen antipatia, faré aquest joc de paraules, una part de persones tenen antipatia, són els que van fer assetjament a les dues bessones, altres tenen apatia, és a dir, jo me mantinc indiferent, i diguem-ne, aquí el que cal cultivar és tenir empatia. No simpatia, perquè cadascú ha de tenir la seva, diguem-ne, diversitat sexual o diversitat ètnica que vulgui o tingui, però sí empatia. Empatia és la gran paraula clau que cal, diguem-ne, saber treballar en programes i polítiques públiques.
Deixa'm-ho dir també, Xavier, ja que ho posem tot sobre la taula, per més cruesa hem pogut veure unes imatges on hi havia, doncs on han col·locat el record a l'Ivan, aquest nano de 12 anys que ha perdut la vida en llançar-se al buit, i han aparegut també unes pintades en contra, en fi. Avirat, volies dir alguna cosa?
Sí, volia dir, crec que eren un parell de coses. La primera, bueno, jo faig classes a secundària també, i és veritat que hi ha protocols. El que sí que també crec és que a vegades es queden amb la burocràcia, també perquè hi ha un, o sigui, és així també, hi ha un excés d'informació en aquest tipus. I jo em preguntava ara, o sigui, venia, vale, què es podria fer? O sigui, quan tenim un protocol per si hi ha algun accident, no? L'alarma, no? O sigui, els protocols d'evacuació. Per què no simular que es facin simulacres de protocols d'assetjament i coses d'aquestes? No, perquè a vegades el que passa és que els tens, però no els has encarnat. Uh-huh. I també hi ha el tema de la sensibilitat social, o sigui, crec que a vegades no veiem el dolor de l'altre quan no l'entenem. No? I una altra cosa.
Sí, sí, tant.
Que fixeu-vos que anem dient les bessones.
Un és ell i l'altre és ella.
No, sí, exacte. I ell o ell, no ho sé.
Jo diria que per desig express en aquesta carta de comiat...
Sí. Ell.
L'Ivan es diu Ivan.
Ivan, i punt.
I punt.
Doncs també sortia d'alguna notícia que deia sí, la bessona que va expressar que es volia ser tractada com a Ivan i seguien després referint-se en femení. No? O sigui, són coses que fins i tot en aquestes circumstàncies no costen i no s'han tingut en compte.
Jo a vegades soc molt clar per la ràdio quan passen coses i m'agrada ser-ho. En la taula rodona d'avui li havia demanat al nostre productor, a l'Andreu González, si podia haver vingut algú d'ensenyament. Han declinat aquesta invitació a explicar i explicar, sobretot, els volíem no només per parlar del cas de Sallent, que és obvi, sinó perquè ens expliquessin tots aquests protocols com funcionen. No sé, si, Avirat, com a docent, si ens pots explicar com funciona no només el protocol aquest en el cas de bullying, sinó... jo conec que hi ha un altre protocol en el cas de canvi de gènere, eh? Mm-hmm. Oriol, deies que sí, eh?
Sí, jo treballo també al Departament d'Educació i us podria... Bueno, si no, no, però Avirat, si vols explicar-lo tu, endavant.
No, et passo la pilota.
Oriol, tira.
Mireu, actualment hi ha molts protocols en el departament, sobretot amb el tema dels centres escolars, però dins del col·lectiu LGTBI hi ha dos protocols concretament. Un és el protocol per afrontar l'assetjament escolar amb persones LGTBI, per afrontar i preveure. I, per altra banda, hi ha un altre que és més per quan es detecta que hi ha una persona transgènere dins del centre, hi ha un protocol que t'ajuda a poder acompanyar, no, a l'alumnat, no només a l'alumnat, sinó als diferents eixos socials d'aquesta persona, com la família, el resta del grup classe, el centre educatiu en global. Són dos protocols diferents. Uh-huh. Hi ha un que, bueno, aquest que us estava explicant, que és quan es detecta que hi ha una persona trans dins del centre, bàsicament, bueno, són 23 pàgines, el podeu trobar a internet, i explica, per una banda, una miqueta a l'ABC, no? Això que estem explicant, quina és que la definició de gènere, orientació sexual, identitat de gènere, l'expressió, no? El poder diferenciar, no? Tot això... I, per altra banda, també, diguéssim, et dona una miqueta d'idea, et dona una miqueta un full de ruta que, com a centre escolar, poder seguir quan detectem això, no? Doncs poder parlar amb la família, poder explicar-ho a la resta del grup classe, no? Tot això, lògicament, amb el consentiment de la persona trans que estiguem parlant, eh? Uh-huh. I, per altra banda, està el protocol d'assetjament escolar, que ja existeix un protocol d'assetjament escolar a nivell genèric, però s'ha fet un concretament de persones LGTBI, quan es detecta que hi ha indicis que hi ha una sospita d'una falta relacionada amb conductes d'assetjament escolar per motius d'orientació sexual, identitat de gènere o d'expressió de gènere o qualsevol persona dins d'aquesta comunitat. Mm-hmm. Llavors, aquí sí que, diguéssim, va pas a pas, no? Una miqueta què és el que s'ha de fer, perquè com s'ha d'actuar, com podem acompanyar l'alumnat víctima, com podem acompanyar l'alumnat agressor, quines actuacions s'han de fer amb el grup classe i, sobretot, la intervenció amb la família.
Deixeu-me...
Això és algú més paulat, eh?
Deixeu-me rectificar, perquè quan deia que no ens havia respost ningú del Departament d'Educació, és veritat que l'Oriol ara ens ho deia, ell treballa al Departament d'Educació, però quan ho deia més, perquè havien contactat directament amb el Departament d'Educació i des d'allà ens han dit que no volien parlar sobre la qüestió. Avirat.
Sí, no, només el fet aquest que està superbé que els protocols existeixin, però també hi ha un punt de maduració social que crec que ens falta, no? I que per poder desenvolupar-los cal ser sensible amb això. Jo, amb els anys que porto treballant a la docència, que són 13, només a un institut, per exemple, m'han preguntat els pronoms. i amb tots els altres, o sigui, amb un altre sí que vam tirar coses endavant, però perquè estava jo al davant, i amb aquest també institut, doncs, bueno, hi ha gent que està molt moguda, no?, amb això.
Però... Perquè, Avirat, per deixar-ho clar, tu com a persona no binària, l'Avirat és ell.
Uau, això és un temazo.
No?
És que també
és un temazo, això?
Sí, perquè treballo la lingüística i aleshores tinc un dilema, però aleshores jo vaig variant. Tan aviat faig servir ell com ell com ella.
Val. Per això, permetem ara un petit incís, jo quan he dit les bessones me'n recordava d'Àngel Pavlovsky, que quan feia representacions teatrals havia una obra de teatre que deia: a partir d'ara jo us parlaré tota l'estona, ell deia en femení, que no havia hagut encara aquest debat, i deia, perquè som les persones. I ens deia, i tota l'obra ens tractava tot, a tots, diguem-ne, en femení, tots els que estàvem com a espectadors, no? I és veritat, el tema lingüístic, per això no, jo en aquest cas, vull dir, quan em refereixo a les bessones, és perquè no volia obrir el debat aquest tampoc lingüístic, perquè el llenguatge tendeix a ser molt senzill i a simplificar, i tots aquests pronoms, que en anglès és més fàcil, però en català, en castellà, tendeix a allargar-ho.
Sí, com sigui, Xavier, ara estàvem parlant dels protocols, ens deia la veritat que amb els protocols no només n'hi ha prou. Amb els protocols n'hi ha prou?
No. El que passa que el problema dels protocols és que són molt generals en el seu llenguatge. És veritat que aterren coses que són polítiques públiques, però encara continuen sent molt generals. I després, per una cosa molt important, és a dir, com sabran fer anar un protocol si mai l'han posat en pràctica? En el qual queda ja com una lletra morta, i perdoneu que ho digui en aquesta expressió. I com es pot generar un protocol, si en el cas, per exemple, de Sallent, si no m'equivoco, van dimitir tot el claustre professorat en el primer moment. O sigui, com dimiteixes de la teva responsabilitat? I a sobre després dius que l'escola no ha tingut res a veure, que això era una cosa externa familiar. O sigui, a mi aquest cas em sembla més greu del que s'està abordant als mitjans de comunicació, però molt, molt més greu. I insisteixo per una doble discriminació, dos de les que possiblement, ara que tothom cada cop coneix més el tema de la interseccionalitat, etc. Primer, discriminació racista, perquè va haver discriminació racista pel fet de que eren d'origen migrant de la família, diguem-ne, i les filles, i després, en el pas del temps, que en aquests dos anys, que ha hagut aquesta transició d'una de les dues germanes de noia a noi, pues, el tema de la discriminació trans, i doble discriminació, i l'escola, a mi em fa l'efecte que en aquesta escola algú no ho va fer bé i que per corporativisme ho estan tapant. I em sap greu, perquè jo també estic en el món de l'educació, tot i que en el cas de la universitat, i passen coses tres quarts del mateix, perquè és igual sistema a l'infantil, a primària, a secundària o a la universitat. És normal que passi. Passa en qualsevol àmbit en què hi ha moltes persones. I, per tant, els protocols s'haurien de posar en pràctica, no només elaborar-los, diguem-ne.
Anem a abordar un cas com el que ha passat a Sallent, també des del punt de vista de la psicologia, i és per això que agraïm també l'opinió d'Oriol García, psicòleg, neuropsicopedagog i membre del grup de treball de psicologia afirmativa LGTBIQ+. Oriol, en el cas de Sallent, o en el cas que sigui, perquè es dongui bullying, només cal que es dongui un fet diferenciat i això ja és una guspira?
A veure, en el cas de Sallent, clar, hi ha moltíssima informació. Jo no estic en contacte directe amb aquelles persones, ni amb el centre, ni amb la família. Em falta molta informació per poder opinar sobre aquest cas en concret. Però, efectivament, no, al final... Què entenem per assetjament? Què entenem per bullying? Què entenem per discriminació? A veure, en els passadissos de secundària encara s'utilitza la paraula la paraula maricón com un insult. Però alhora també pots escoltar una persona, una veueta, que s'escolta amb ell. Això no és un insult, és només una orientació sexual. Llavors, quan una persona... Hi ha diferents tipus d'assetjament. Hi ha l'assetjament físic, l'assetjament verbal, l'assetjament relacional, quan està més enfocat potser a fer el buit en aquella persona. Quan, clar, un fet aïllat es pot quedar potser només amb un... No? Una anècdota, no? una mala jugada o la impulsivitat d'alguna persona que li hagi sortit per allà. Però, clar, quan aquests fets, aquestes agressions són de forma reiterada i, sobretot, estan focalitzades a una persona i es posa en valor només una dimensió o diverses dimensions concretes d'aquella persona, aquí ja és quan estem parlant d'assetjament, no? Estem parlant de patiment, no? Quan hi ha una víctima o més d'una víctima i hi ha un grup d'assajadors liderat per una, dues, tres persones, més tota la resta del públic, no?, que són espectadors, que també ho estan veient, no? Mm. Bueno, és complex i s'ha de poder aterrar amb cada realitat i amb cada context.
Per tant, entenc que cada context i cada realitat s'aborda de manera diferent, eh? T'ho deia perquè et volia preguntar com comencem a abordar un cas de bullying des de les escoles, però com que deies, cada cas és una cosa diferent, no?
Uh-huh. Bé, el primer que es fa és primer parlar amb la persona, amb la víctima. Amb la víctima que ha verbalitzat en els adults, normalment, poder parlar, no?, poder recollir suficient informació, no?, per poder tenir una miqueta vista d'ocell, no?, per poder veure què és el que està passant. Després es parla o bé amb les orientadores del centre o bé els professionals, els psicopedagogs de la Generalitat o amb l'equip educatiu, i amb aquesta informació es decideix obrir o no obrir un protocol. El protocol, el primer que es fa és fer una reunió amb un membre de l'equip directiu, un membre de representant de l'equip docent i el psicopedagog del centre, no? I a partir d'aquí és quan s'inicia, no?, tota aquesta assignació de funcions de poder dedicar temps a les víctimes, als agressors, agressores o a les famílies. Llavors, clar, aquí és una miqueta, és com una feina de teixir, no?, un traje a mèdida de cada situació.
Xavier.
Sí, no, jo, per informacions del cas, per exemple, de Sallent, ha passat una cosa que malauradament és habitual a vegades amb l'assetjament. Es va castigar i penalitzar a la víctima en comptes dels agressors. Per què? Perquè quan una persona se sent assetjada, una resposta que és humana i comprensible a vegades, és, i més potser a una edat de l'adolescència o preadolescència, és allò, el que en diríem col·loquialment com rebotar-se, no? O justament respondre a el que li estan fent. I sembla ser que alguns mestres el que van fer és castigar-la a l'Ivan. O sigui, no castigar els agressors, uh-huh, si és que s'ha de castigar, però o en comptes de gestionar-ho, però a qui penalitzaven és a l'Ivan. En el qual encara agreujaven i aïllaven molt més i, per tant, consolidaven aquest assetjament, uh-huh, perquè encara reunia inclús el suport. Jo no entraré si era conegut, conscient o inconscient. Aquí no entraré, però els fets sembla sí que són aquests, siguin conscients o no, estaven penalitzant l'Ivan en comptes d'aturar l'assetjament. L'estaven engrandint com un atac a d'oli.
Les darreres informacions que ens arriben són precisament aquestes, que l'Ivan va ser expulsat fins i tot de l'aula. En fi, posàvem el cas Sallent perquè és veritat que acaba de passar, ens assabentàvem tots la setmana passada i encara estem colpits per un cas tan dur com aquest. Clar, jo li preguntava abans a la Virat quan entrava als estudis a micròfon tancat, però segur que això passa molt més.
Sí, n'estic segur. L'únic que el patiment també a vegades es porta en silenci, no? I no sobresurt.
Perquè el col·lectiu, Virat, el col·lectiu trans és del col·lectiu amb més vulneracions de drets. Ho dic perquè recordo una dada i ara la diré a memòria i no sé si és exacte o no, però més d'un 80% dels casos exclosos en matèria laboral és perquè són trans.
Sí.
Un 80%, que és
no
una
tinc...
borrada.
M'enfio de tu.
Sí, no, si no era el 80, ara... era més. Sí, o sigui, sí. Que...
No, sens dubte és un dels col·lectius que més pateix. Sí, sí.
Clar, la pregunta de tot plegat...
Sí.
Digues, Oriol.
No, que no només a nivell laboral, sinó també a nivell mèdic, no?, d'accedir, uh-huh, a tot el circuit mèdic per no patir discriminacions o no conèixer la realitat de les persones del col·lectiu LGTBI o específicament de les persones trans. Uh-huh. Bueno, l'esperança de vida també és menor. Vull dir que al final, sí, és un col·lectiu molt vulnerable.
Uh-huh. Ara us faré la pregunta aquella del per què de tot plegat, que li diuen, eh? I estem pendents d'una altra trucada, de seguida truquem. Ha mirat què ha de passar perquè tot això canvi.
Temps. Temps i ganes de transformar la societat i de fer-nos còmplices dels altres i sensibles al patiment alià. I el convenciment de que no és necessari ni inevitable aquest patiment i que es pot transformar.
Xavier.
Pues ho ha dit, jo sempre puc dir potser unes altres paraules, però ja ho ha dit el Guillot. És a dir, és un procés, i el procés és la suma del temps i l'acció humana. El temps en si sol no arregla les coses, encara les empitjora. Hem vist que durant mil·lennis han estat discriminades moltes persones per la seva diversitat. Però és la suma, el procés és la suma de temps més acció humana. Recordem, no sé, als anys 60 als Estats Units, quan Martin Luther King encapçala o lidera un moviment de drets civils que havia començat una dona, Rosa Parks, en un autobús perquè estava sent discriminada, doncs aquesta acció humana va fer que durant anys doncs es reivindiquessin des del moviment social, doncs uns drets, i fixeu-vos, fins 40 anys més tard no va haver un president negre als Estats Units. 40 anys van trigar, en aquest cas. Però, bueno, el temps, amb aquesta acció humana, va permetre això. Per tant, aquest temps, amb aquesta acció humana.
Oriol.
Més representació de persones LGTBIQ, tant a nivell del medi com, per exemple, també a nivell de professorat, no? De poder veure persones del teu voltant més enllà d'aquesta dicotomia de gènere, no? Hi ha un factor psicològic, no?, que intenta reduir, no?, aquesta llei del mínim esforç, que se li podria dir, no?, intenta simplificar les coses entre blanc o negre, entre bo o dolent, entre feliç i no feliç, no? Llavors, clar, aquesta economia del pensament, no?, no ajuda. No ajuda, i molta gent, doncs, es queda amb aquesta simplicitat, no? Llavors, poder trencar, no?, aquesta dicotomia, i però de forma natural, no?, estic super d'acord amb el que diuen les companyes, no?, que al final és el temps que necessitem, però temps més poder ocupar espais, no? Doncs que hi hagi una persona que sigui, no?, un alumne que em vingui i em digui, no, doncs el meu professor que és trans, o el meu professor que és no binària, o la meva tieta, no?, una miqueta aquesta representativitat que vagi més enllà, no?, de la heteronormativitat, no?, podríem dir.
Com a psicòleg i com a neuropsicopedagog, Oriol, abans no he fet la pregunta i sí que la volia fer, i quan parlàvem de protocols se m'han anat del cap. Com s'acompanya un nano adolescent que vol canviar de gènere?
Primer de tot, amb molt de respecte, no? Amb molt de respecte, i poder-li donar també el temps que necessita aquesta persona per poder, no?, identificar-se, poder tenir curiositat, per poder provar, per poder no?, veure on se sent còmode, veure quin pronom on se sent més còmode, veure, no?, donar-li una miqueta de les opcions de que pugui, no?, tafanejar una miqueta per veure què és el que realment sent i cap a on vol anar, no?, una miqueta, però sobretot normalitzar-ho. No? De poder estar... Hi ha un terme que nosaltres li diem acompassar, no?, que és una miqueta com el compàs d'un metrònom de música, no? Doncs poder ficar-se, no?, una miqueta, que aquesta persona se senti empatitzada, no?, i poder anar al seu compàs, no?, per poder acompanyar-la en aquesta persona en el seu procés de creixement i identitat, no? Com al final l'adolescència i és això, no? Trobar-se a una mateixa, no? I anar provant de diferents maneres, no? Doncs amb les persones trans és el mateix, però hi ha aquest afegit que estan vivint, no? Estan provant un terreny on existeix una opressió social, no? Llavors, bueno, doncs poder-lo acompanyar des d'aquí, no? Des del respecte, des de la naturalitat i sobretot des del temps que necessiti.
N'hi ha prou amb aquest acompanyament?
Bueno, clar, al final no tot es redueix amb l'acompanyament emocional, no? Sinó necessitem també intervencions comunitàries, no? Clar, jo abans parlava dels protocols, que són molt necessaris, però clar, estem parlant sobre paper. Després, a l'hora de posar-ho a la pràctica, és important també, no?, de que el professorat, no, dins del context escolar, però per posar-ho més concret, no?, però al final tots els adults hem de poder acceptar, no?, i visibilitzar, no?, totes aquestes coses que els estan passant als adolescents trans. Clar, hi ha molta desconeixença, però alhora també hi ha molta rigidesa. Llavors, és important poder acompanyar les persones, els adolescents, però alhora també poder fer pedagogia a la resta d'adults, doncs que, bueno, encara, diguéssim, necessiten una miqueta més de temps també per poder entendre, no?, què és el que ha passat, el que està passant i la realitat aquesta que s'està expandint, no?, i la diversitat, al final. Poder entendre la diversitat més enllà del que estan acostumats a veure.
A veure.
Sí, no, crec que també un element seria diferenciar la por a que se'ns trenquin els esquemes amb respecte a les necessitats que tenen els joves o qualsevol persona que es busqui identificar d'una manera que no entra dintre el sistema.
Xavier.
Bé, dic que queda molt per dissenyar polítiques públiques que tinguin autèntic impacte social i que si no es fan o no es dissenyen aquestes polítiques públiques, doncs la realitat no canvia, no es transforma i per tant no permet que la societat vagi cap endavant. I sobretot no perdre un element, diguem-ne, que és el principal horitzó, és que tots i totes i totis, diguem-ne, hem d'estar inclosos i incloses, diguem-ne, dins de la societat, sense discriminació, sense exclusió, i que això costa molt de trencar perquè està molt arrelat des de fa mil·lennis i, per tant, és veritat que el segle XXI està permetent molt d'aquests canvis, però pensem que, per exemple, d'entrada, més de la meitat de la humanitat viu en dictadures que ja, inclús els més elementals drets humans i llibertats democràtiques estan, diguem-ne, conculcats. Doncs si això ja ho tenim com a problema en democràcia, imaginem-nos doncs, encara en els casos de les dictadures. Però, bueno, justament les democràcies hem de fer-les avançar perquè no m'ha arribat al punt final. Hem de millorar molt perquè la societat doncs, vagi minvant aquestes exclusions. Jo recordo, bueno, quan me toca donar això a la universitat, parlo... Pues, no ens fixem en el número, però parlo d'una dotzena de diversitats agrupades entre elles i molts estudiants, diguem-ne, moltes no les coneixen. Coneixen les quatre o cinc bàsiques, per entendre'ns, les que potser a vegades mediàticament se li ha donat més rellevància, però, per exemple, la diversitat, en aquest cas, de les persones trans, és molt recent, diguem-ne, la presa de consciència. Es coneixia, òbviament, però no la presa de consciència al voltant d'aquesta diversitat.
Avirat Brasó, persona no binària, activista, docent, membre del lobby trans. Per cert, deixa'm preguntar-t'ho, Avirat, perquè suposo que des del lobby trans voleu ajudar també a persones trans que tinguin qualsevol tipus de qüestió a resoldre. Per tant, si algú necessita la vostra ajuda, on es dirigeix?
Ara he quedat molt malament.
Ara t'he posat en un jardí.
M'has posat en un jardí ara mateix. No me'n recordo del correu.
No. El buscarem i el direm en aquest programa. Vale. No patiu. Moltíssimes gràcies per participar a la taula d'avui. Xavier Torrents, professor de la Universitat de Barcelona, sociòleg, politòleg. Moltíssimes gràcies, com sempre, per quedar-te també a participar de tot plegat. I Oriol García, psicòleg, neuropsicopedagog i membre del grup de treball Psicologia Afirmativa LGTBIQ+, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Oriol, que vagi molt bé.
Igualment.
Nosaltres el que farem és anar a publicitat i de seguida que puguem parlarem amb Cristian Carré. En Cristian és coordinador tècnic de l'Observatori contra l'Homofòbia i és que avui precisament l'Observatori contra l'Homofòbia presentava al Parlament de Catalunya les conclusions del grup de treball sobre l'LGTBI-fòbia. En parlarem quan sigui possible perquè estan fent ara mateix roda de premsa. De seguida connectem amb ell i que ens ho expliqui tot plegat. Va, fins ara.
Ràdio Estel. Hey,
hey, hey! Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és la Loesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. La Volta a Catalunya, amb Francesc Marginet.
Francesc Marginet...
Tu que pot nevar a Tarragona, que ara ho posen aquí a la tele, que feia 13 anys que no es veia neu a la ciutat de Tarragona i ara plourà a Tarragona.
Però és únic que passa a Tarragona, neva.
Ai, neva, això.
Ole!
Tu com està? Digues que estem a Ràdio Estel i aquestes coses o no cal que es digui?
No, ja ho sap la gent, per això ens té enxufats a la ràdio.
Ara com que, bueno, no sé, ara com que he vist això de Tarragona m'he emocionat.
Sí?
I sí. Ui, mare de Déu.
Veus?
I avui a Collserola, també.
Avui ens acompanya Francesc Marginet, un actoràs com la Copa d'un Pi, però això en parlarem demà.
Sí, que ara em fa com vergonya, eh?
Perquè demà te'n farà, eh?
Almenys que ara penso...
Ara
aquí estic en qualitat de... En qualitat de... No sé,
de... Una persona que...
Experta
de persona,
en qualitat de persona, i demà vindré en qualitat d'actor.
Que és una cosa diferent.
Sí, ja en parlarem, no?
Ui. Hi ha les persones i els actors.
Hi ha molts pocs actors que siguin persones, però això ja en parlarem demà. No, és una broma, és una broma.
És una broma. Són les bromes de la gent de faràndula.
Jo no sóc ni actor ni persona.
Com que ara se codea. En fi, aquestes coses que passen.
Demà en parlarem.
Francesc, què ens portes avui?
Avui parlarem de coses molt més interessants. Tu estàs bé? M'has trobat a faltar?
Molt.
Ja ho saps, això. Fa 3 setmanes que no venia, eh?
Que no venies, sí. Però no fa 3 setmanes que no et veig.
Ah, bueno, però això en parlarem demà.
Per això també parlarem demà.
Estem generant una expectativa per demà. I jo demà vindré a boicotejar-te el programa.
Gràcies.
Així ja veuràs.
Com si no ho fessis cada dilluns.
Oh, que lleig. Escolta'm, jo he tornat per fer allò, aquella mena de concurs que feia jo, que em vaig inventar, perquè la gent conegués el territori.
Sí.
Estem parlant de la festa preferida de Catalunya.
Mira,
per fer-vos una mica de recordatori, aquest concurs servia per trobar la festa preferida dels catalans, que no de Catalunya,
ara.
Perquè si ara sí ens
si no,
hi ha una
pitu.
Mica. Ja tenim uns quants classificats, per qui no se'n recordi.
Jo, per exemple.
Tu no te'n recordaves. De moment, el quadre de vuitens està així.
Som-hi.
Carnaval de Vilanova versus Carnaval de Solsona, ara que també... Ara,
pica aquest, eh?
Fa poc que els tenim frescos.
Sí, sí, pica aquest.
Tenim frescos, aquests. Festes de Gràcia contra Sant Joan de Ciutadella.
Sí.
Festa de l'Os de Prats de Montlló, que jo encara no sé com va passar, aquesta, contra Sant Joan.
I les... que contra Sant Joan, a més.
Contra Sant Joan.
Uf.
I les Havaneres de Calella de Palafrugell, per mi una les... que hauria de ser les finalistes.
Home, i tant.
Contra les festes de bous de les Terres de l'Ebre, que també van passar.
Aquella a Tarragona fan coses
rares. Una mica inexplicable.
Sí.
Falta veure qui va guanyar l'últim dia, que ja fa més d'un mes, gairebé, no?
Ah, però
bueno, fa un mes que vam fer l'últim programa.
Ho tenim o no?
Sí, ja ningú se'n recorda, però vam tenir un apassionant enfrontament entre les festes d'altura, Tots Sants, la festa major de Vilafranca, i la nostra estimadíssima Santa Tecla de Tarragona.
Espero que hagi passat Santa Tecla,
Ja veurem. Sense més dilatacions, anem a posar-nos una mica en tensió, rotllo els taxistes, quan s'acosta al Mobile World Congress.
Els hi batega el cor igual, eh? Sí que és veritat.
Sí, i més ràpid i tot.
Compte.
L'audiència de la caravana a Ràdio Estel ha decidit que les dues festes que es mereixen passar a la següent ronda són... Són molt llargs, aquests, tambors, eh? Les festes d'altura!
Bravo!
però què passa?
Però que... dues, no?
Tenim un problema.
Què?
Hi ha un empat.
No!
Sí.
Hi ha un empat?
Les festes d'altura han passat amb vamos, no sé, molta gent d'Olot ens deu escoltar, perquè
sí,
una mà de gent ha votat les festes d'altura, però tenim un doble empat entre, i em sap molt greu,
sí.
No hi és Santa Tecla de Tarragona,
no!
Que ha quedat ultimíssima. La gent no li agrada de Santa Tecla de Tarragona.
No, no és que la gent no li agradi Santa Tecla, és que la gent no li agrada Tarragona, i fins aquí ho puc entendre.
Jo la vaig votar, eh?
Tarragona?
Sí. I han quedat empatats, tots sants.
Ara m'ha vingut al cap, perdoneu, és que si no ho dic exploto, implosiono. M'ha vingut al cap la figureta aquella que van fer pels Jocs de la Mediterrània.
Ai, sí.
Aquella cosa groga.
Bueno, és que
quin espant.
Era un despropòsit. Tot el dels Jocs aquests del Mediterrani és un despropòsit. Ara t'he robat el mòbil. Ai, el mòbil. El boli.
Sí.
Oi, porto una pàjara, porto una pàjara per desfer l'empat. En un paperet he escrit Tots Sants,
val,
i l'altre la Festa Major de Vilafranca, que són els que estaven empatats.
Val.
De moment tenim a la següent ronda les festes d'altura, i ara agafo els papers, el remeno... No, no se sent, oi? No,
una miqueta, una miqueta. Ara.
Ara.
Sembla un dau, eh?
Barrejant els dos papers.
Sí.
I la festa que passa...
Jo sóc la mà innocent.
Tu ets la mà innocent, Joan.
Ai.
És que fas una cara innocent.
Uf.
Vinga, la festa que passa a la següent ronda és... No miris.
No
pots mirar. Només agafes un paper. Molt bé. Oh, quina tensió. El cor dels taxistes, eh?
Compte, eh?
És...
Tots Sants!
Doncs molt bé, felicitats a tots els primers. Mira, m'agrada que hagi passat Tots Sants.
Sí.
No ho direm, però m'agrada que hagi passat Tots Sants. Festa Major de Vilafranca, au, rac, tachat. Vinga.
Tot... Te n'adones, que t'estàs carregant, tu i l'audiència, totes aquelles festes de popularitat màxima.
Sí, bueno...
Excepte Gràcia.
Excepte Gràcia. Però sí, o sigui, em sap molt greu, passen Tots Sants i les festes d'altura. Va, anem per les festes que ens ocupen avui.
Va, som-hi.
Et sembla
que tenim
que no ens queda temps. Va.
Sí.
Va, comencem. Estàs a punt?
Som-hi.
Doncs ara sí, comencem.
Cada dia portes músiques més noves, trobo.
Oi? M'agrada que hi hagi diversitat musical a les zones radiofòniques.
¿Qué hace Usía por esas tierras?
Són les falles del Pirineu.
Ah, bé, sí, doncs això, però en català.
De fet, la cançó no. La cançó l'he trobat i m'ha sonat que feia com de les falles del Pirineu.
A mi em sona medieval, això, eh?
No, ja som una mica medievals, ja anem per aquí. Perquè, sense cap mena de dubte, són de les festes menys conegudes i més curioses del nostre petit país. És una festa ancestral que es tracta, bàsicament, de baixar una falla o una teia o una falla, és a dir, un tros de tronc o alguna mena d'est fet a partir de troncs o branques, l'encens, i des d'un lloc elevat del poble, la baixes fins a la plaça.
Fixa't tu.
On fan una gran foguera amb totes les falles que van arribant, i llavors ballen allà al voltant.
I vinga.
I això és
molt primitiu, eh?
Això, molt primitiu. És que és molt ancestral. Se celebra els solsticis, és a dir, pels vols de Sant Joan.
Mm-hmm.
Pels vols de Sant Joan ho celebren al poble de Segur, Isil, i altres poblacions andorranes, a Taüll.
Sí.
I per Nadal, o sigui, el solstici d'hivern, ho fan al Berguedà, a Sant Julià de Cerdanyola i a Bagà. Ho fan ben bé el dia 24 a la nit. És preciós de veure i de viure. Jo hi he anat, al de Bagà, i és maco, veus allà com una serp.
Ha de ser maco,
de foc.
Sí.
És molt bonic.
Tu no has baixat de falla o no?
No. Clar, és que només és pels escollits.
Ah?
Espera, és que anava aquí.
Val.
Com totes les festes, hi ha aquesta cosa masclistota, de pensar que les dones no tindran prou força per agafar un tros de tronc i baixar-lo del turonet.
No, tenen braços,
elles. I moltes han hagut de batallar el seu lloc a les festes. Aquestes coses que passen.
Veus.
Anem a fer un miniconcurs sobre això, que l'he titulat Catalunya triomfant de masclismes n'és ben plena.
M'agraden aquests tipus de concursos.
Has vist?
Sí.
Les falles són patrimoni de les humitats. Això ho sabies? Bueno, de la humanitat.
Ah.
És que de vegades canvio les lletres de les paraules. Què creus que va passar abans? La concessió d'aquest reconeixement de patrimoni de la humanitat o que totes les poblacions poguessin baixar les falles dones?
Jo n'estic segur que no a totes les poblacions es poden baixar falles amb dones, per tant, em quedo en la primera.
Correcte! Efectivament. Però ara hem de saber ben bé a quin any va passar aquestes coses.
Ah!
A quin any?
Compte.
L'última població, ara t'he denunciat, sí, a tot arreu poden baixar.
A tot arreu ja?
A tot arreu ja poden baixar falles les dones. Un dels últims pobles va ser la Pobla de Segur.
Val.
Quin any creus que va ser quan es va permetre que les dones baixessin falles? El 2008, el 2012 o el 2018?
2018.
Correcte!
Això està claríssim. Com més aquí...
Fins al 2018, a la Pobla Segur, les dones no baixaven falles.
Veus?
Bueno, també la setmana que ve parlarem de la Patum. I
sí?
I
ja?
Pregunta'm... Ja, tocarà, tocarà.
Sí?
I que pregunta'm bé. Quantes dones porten gegants.
També. Sí, eh?
Ja, ja.
Aquesta és una altra.
Ja en parlarem.
Va, anem a conèixer el segon concursant d'avui.
La dansa de la mort de Verges.
Aquesta... música tradicional.
Sí, tampoc no té gaire més.
No
té gaire més.
No és ballable, eh?
Ja,
Bueno, ells la ballen.
Sí, no, sí que es balla. Sí, la salten, més aviat.
Fan allò com jotes, però sense música.
No convida gaire res de bo, però... Bueno, jotes vestits d'esquelet. Diríem que és una de les festes més solemnes de Catalunya.
Sí.
No? Sense cap mena de dubte. Cada dijous
silenci allà.
Ui, un respecte. És preciós. Hi has anat mai?
No, però tinc unes ganes de fer-ho. Serà que ara es paga, però?
Es paga?
Es paga per entrar al recinto.
Són catalans, sí, senyor.
No, és que es veu que hi anava moltíssima gent i volien...
Pagar peatge, pagar peatge.
Ja està, sí.
Doncs cada dijous sant, 5 esquelets surten als carrers de Verges i dansen al toc d'aquest timbal.
Mhm.
Diguéssim que no és una festa que convidi a la positivitat, no?
No.
Perquè tots els esquelets, d'una manera o altra, t'estan dient moriràs i lo sabes.
Ui, compte.
Sí. El primer va amb una dalla.
És com el rellotge del temps, és una cosa així. Sí, em sembla que va per aquí.
Sí, hi ha un que va... El primer va amb una dalla.
Sí.
I va fent voltes amb la dalla, i la dalla porta inscrit Nemini Parco, que es veu que vol dir que no perdono a ningú.
Ui.
No perdona ningú. L'altre porta una bandera negra que diu lo temps és breu.
Veus?
I un altre va amb un pot de cendres, recordant que allò de pols ets i en pols et convertiràs.
Sí.
I un altre va amb un rellotge.
Ai, quina mala llet,
Tots et diuen, nen, espavila't que se t'acaba.
Val.
Si estàs una mica deprimit, no vagis dijous sant a Verges, perquè sortiràs encara pitjor.
Sí,
però si vols veure una de les danses més boniques i ancestrals, que es veu que és de l'edat mitjana,
Veus?
Que això és d'antes, antes.
És d'antes,
sí.
Sí.
Doncs Verges és el teu lloc, si t'agraden aquestes danses.
Val. Tenim tercer,
Sí, som-hi, l'11 de setembre.
Home.
Radio Estel.
Ximo Bayo en directe.
Sí, no?
Presenta l'11 de setembre.
Los Segadors.
I lo sabes. No arrenca això,
No arrenca, Ara anirà.
Sí?
Ara, mira, escolta, ara mira.
Ui! Són els nous Catapastis.
Aviam,
11 de setembre.
11 de setembre. He posat aquesta música perquè he pensat que era l'únic interessant que podia dir de l'11 de setembre. Diguéssim que fa una mica de mandra explicar l'11 de setembre, o no?
Sí, home.
És que és com...
Allò de les flors a Rafael de Casanova.
Exacte. I a més, d'alguna manera, no és ben bé una festa. De fet...
Celebrem una derrota.
Exactament.
Això és un debat patern.
Com l'altre dia que van eliminar el Barça de la...
Ara.
I que van perdre, sí. I la gent diu, bueno, si més no hem lluitat. Hem perdut.
Has perdut o no has perdut?
Has perdut. Estem fora d'Europa, ningú ens vol. Tot això és un desastre i no sabem ni defensar ni atacar.
Ara.
Que aquestes frases tant et serveixen com pel Barça com per l'11 de setembre.
Sí.
Saps? Estem fora d'Europa, no sabem ni defensar ni atacar.
Són 11 contra 11.
És exactament el mateix. El que pot ser servir pel Barça pot ser servir per Catalunya.
Ens han pitat en contra.
Total, que celebrem la derrota aquella de la Guerra de Successions del 1714 amb el del Felip V i totes aquelles coses que
hi ha. Aquelles coses que passen,
I 300 anys després ens hem inventat el Concert de la Llibertat. Que no té cap mena de sentit.
Òmnium cultural,
Exacte. Això d'Arc de Triomf, perquè, o sigui, celebrar la llibertat en una derrota.
Sí.
I això no ho entenc.
El concert dels no alliberats.
Sí, exacte. Però endavant, tu, que som catalans i això ens agrada. L'únic maco que té els 11 de setembre, més que les performances aquestes que ens ha fet fer l'assemblea.
Ui!
Això és un tema...
Hi ha la B baixa, el puntero, la cadena humana...
Mare de Déu, aquí no hi entrarem. El que m'agrada més és portar flors al Rafael de Casanova.
Veus?
Això és maco.
Ja t'ho deia, has d'estar allà a primera hora,
El de portar flors és
maco. Si no fas cua, allà a primera hora.
La flor fa maco. Quina és de les festes més boniques de Catalunya? Sant Jordi. Per què? Perquè hi ha flor.
Perquè hi ha flor.
Doncs l'11 de setembre també hem de valorar que hi hagi flor.
Sí. Jo crec que... Que hi ha flor a totes dues festes és veritat. Jo crec que hauríem de valorar si a Sant Jordi o 11 de setembre quan hi ha més capullo.
11 de setembre. Sense cap mena de dubte.
És probable.
Ara també et diré una cosa, aquest Rafael de Casanovas, algú sap ben bé com era, perquè li anem portant flors i oi el Rafael, i ja, potser era un cabron, saps? En realitat.
No seré jo qui digui que no.
No sé, ja està.
Ni que digui que sí.
Qui, aviam si passa la següent ronda. No ho crec.
Val.
Anem a la quarta?
Sí?
Som-hi. Ui, aquesta cançó arrenca molt tard.
Que anem a Tarragona?
No.
Allò del Sir Romà o...
No.
Ah.
No, no saps quina cançó és aquesta?
Espera't, ara, quan arrenqui, t'ho diré.
Estem anant a Girona.
Ah.
Sí, crec que aquesta festa no té cançó.
Molt medieval, això, eh?
Sí, no té cançó i poso aquesta perquè m'agrada.
Ah.
Ja la vam explicar un dia. Mira, sí. mira.
Home! Ara... que també sona molt els 11 de setembre.
Home, sí. Va una mica relacionat.
Clàssic.
És la presó del rei de França, però estem parlant de les festes de Sant Narcís de Girona.
Ah, de punta a punta, doncs.
Que ja te les vaig presentar fa uns quants dies o mesos, ja no me'n recordo, perquè com que vinc, marxo i aquestes coses... ja
antes.
No. Així, en resum, vindria a ser una festa que celebren que les mosques de la tomba de Sant Narcís de... que hi havia allà a Girona...
El cap de Lliga Mosques.
No, aquest era un altre. Allò era Olot. Aquí eren les pantamos... no sé, tenia un altre.
Mosques.
Era algú de mosques.
Val.
Que les mosques van fer fora l'invasor francès. Eren unes mosques molt, molt malginades.
Sí,
cap allà al 1285, doncs van dir, vinga, afuera. Els catalans som així, celebrem les derrotes.
Xerrar, I en castellà ho van fer les mosques.
Les mosques, bueno, és que la mà... fuera, fuera, que tenen aquí.
Val.
Sí. Això, celebrem la derrota i la mosca, pues, emblema nacional. És evident que mai serem independents. Així.
La mosca com escut, eh?
No, la mosca com escut.
Val.
Per resumir-ho ràpid, lo interessant de les festes de Sant Narcís, de Girona, que és una de les capitals de la xuleria catalana, recordem, són les barraques i tots els concertassos que es duen a terme durant dos caps de setmana a l'any.
No t'ho deixaré passar. La capital de la xuleria catalana...
juntament amb Gràcia. Això no ho vam establir, no?
Gràcies, barri.
Sí,
nosaltres som pobles. Som vila...
Aquestes
són les festes que ens has portat avui, que haurem de votar, eh?
Exacte. I si et sembla, passem allò que fem ja de l'agenda.
Som-hi?
Sí, vinga.
Va, anem a l'agenda. I obrim l'agenda pel Carnaval a Bellcaire d'Urgell, a Cubelles, a Sant Jaume d'Enveja i a Maçanet de Cabrenys.
A veure! Què els hi passa? Què els hi passa a aquests pobles que fan el Carnaval? No una setmana més tard, no. Dues setmanes
més tard. Ara pensava que m'havia equivocat, ell llegiré. Calla, Carnaval.
No.
Ho fan ara.
Aquests pobles fan el Carnaval aquest cap de setmana.
Vols dir que van tard?
Tu creus? Però que no saben que ja ha començat l'època de menjar bacallà i mongeta i patata bullida.
Home.
I fer una mica de penitència.
Ja som a Quaresma, eh?
Que el hi-hi-ha-ha s'ha acabat.
Clar.
Que algú vagi a aquests pobles i els expliqui una mica el calendari, si us plau.
Fira de la Passió d'Esparreguera.
Mira, aquesta sí que... aquests ho han fet bé, perquè s'ha acabat el Carnestoltes, Esparreguera, un cop passat el Carnestoltes, s'arremanquen per començar a preparar la Passió.
Bona.
Del 3 al 5 de març hi trobareu una fira amb una gran mostra de productes locals i, a més, podreu gaudir de diferents espectacles itinerants a càrrec de les actrius i actors de la Passió d'Esparreguera.
I ui, ara.
Muralles de Tarragona.
Ha nevat a Tarragona! Ha nevat! Última hora!
Nevat arran de mar, eh?
Mare de Déu. Feia temps que no havia nevat a Tarragona. Lo dic que neu que... bé.
No.
Tarragona?
No, perquè no era Tarragona, allò era Constantí.
En
fi, un record per...
Tarragona.
Gavaldà i companyia. Carnaval a PortAventura.
Uns altres que van perduts. Però
què ha passat aquí?
No ho sé, perquè no vam veure Carnaval.
No, però Tarragona és habitual, perquè com que no els hi passen els diaris...
Clar, bueno,
no
a PortAventura menys. A PortAventura no existeixen els
no
diaris.
No els arriba tot això.
No hi ha res. Però res, que no saben les dates, tampoc.
No.
No hi aneu, perquè ja no s'ha de celebrar el Carnaval. Lluny.
El que sí, si voleu veure Francesc Marginet, deixem-ho dir això i acabo, el Teatre Lliure de Montjuïc el podeu veure cada dia amb una obra que val molt la pena, tots eren fills meus.
En parlem demà.
En parlarem demà amb Francesc Marginet i amb l'Edu Lloberes, tots dos que hi surten a l'obra, amb Emma Vilarsau i Jordi Bosch, i un gran elenc d'actors i actrius. Que vagi molt bé, Francesc.